Bon vespre i benvinguts. Com ja vam dir al programa del mes passat, avui farem una segona part. Continuem parlant de llibres considerats per nens i nenes, però que en realitat són molt més que això. Esperem que us agradés l'anàlisi, explicacions i fragments d'Alícia en el País de les Meravelles, Peter Pan i Pinocho, del programa anterior. Avui tindrem tres llibres més. Esperem que també us agradi el que us explicarem. Avui ens acompanya l'Andrea, que ens ajudarà amb els fragments de les obres. Soc Maria Ardel i us dono la benvinguda. Començarem per una figura que, tradicionalment, pot ser molt inquietant. Estem parlant de la figura de la mainadera, la cuidadora d'infants. Qui no recorda la pel·lícula La mà que gronxa el bressol? Però no us amoïneu, no parlem d'aquest nivell d'inquietud, però sí parlem d'una sensació de solitud, pèrdua i fins i tot un punt de crueltat, perquè parlem d'una mainadera que arriba i marxa, deixant un buit sense cap mena de pena ni tristesa per part d'ella. Sens dubte, una dona pràctica. Una dona que arriba al carrer dels Cirerers, número 17, portada pel vent de l'est, per cuidar els nens de la família Banks. Ella és Mary Poppins, la mainadera més coneguda en la literatura. Però anem al començament. Mary Poppins és un llibre escrit al 1934 per Pamela Travers, escriptora australiana afincada a Londres, on passa l'acció. Travers es va inspirar en una tieta seva, Helen, coneguda per la seva severitat. A l'any 1964, Walt Disney va adaptar el llibre en la famosa pel·lícula, però Travers no va estar massa d'acord. És famós el seu enfrontament, que fins i tot va donar lloc a una altra pel·lícula sobre aquest fet, Saving Mr. Banks, a la trobada del senyor Banks, interpretada per Tom Hanks i Emma Thompson. Pamela Travers sempre va dir que la pel·lícula de Disney havia oblidat la intenció subversiva del llibre. S'ha de dir, però, que la pel·lícula de Disney va fer rica Pamela Travers, que estava arruïnada. En sabem poc de la seva vida, només que va viure amb la seva companya, Madge, i que van adoptar un fill. I aquí és on volem anar. És el llibre subversiu? La resposta és sí, és subversiu i moltes coses més. És màgic, és cruel, és tendre i és una petita joia sobre la infantesa amb punts de semblança amb Peter Pan, la infantesa perduda, la nostàlgia i la paternitat. Per il·lustrar aquesta subversió, analitzem especialment com és Mary Poppins. És una figura, és una dona, que qüestiona diferents idees de l'època. No tracta els nens, Michael i Jane, com una mainadera tradicional. No els sobreprotegeix, els permet experimentar amb la màgia, sovint surten durant la nit, com a la nit del zoològic, i fan visites a amics de Mary molt peculiars. La mestressa de la confiteria, l'oncle de Mary, Maya l'estrella i d'altres que veurem. En totes aquestes ocasions, per cert, la majoria no surten en la pel·lícula, els nens són lliures i aprenen el món real, que no és el món en el que viuen. Mary Poppins desafia l'autoritat, enfrontant-se al senyor i la senyora Banks moltes vegades el que fa a la criança dels fills, tradicional i victoriana. Mary Poppins critica el materialisme, fent veure al senyor Banks que la vida és molt més que guanyar diners, guiant-lo cap a una vida familiar més plena i present. Això sí que està a la pel·lícula, com oblidar la famosa cançó...
Alegre estoy, feliz y contento. Parezco un rey montado en su corcel. Gracias. Cuando el hogar vuelvo a encontrar tras de luchar, mi vida es toda placidez.
Tengo que hablarte de los niños.
Sí.
Llevo mi hogar fijando un horario. Al dar las 6 ya paso el portal. Mis zapatillas y mi jerez, las 6:02, la exactitud adoro yo.
¡George, se han ido al parque!
Ah, muy bien, muy bien.
Finalment, alguns crítics literaris apunten que Mary Poppins podria ser una deïtat femenina, una figura que arriba al món convencional per posar-lo potes en l'aire amb màgia. Però anem ara a alguns episodis del llibre, sobretot els que no surten a la pel·lícula i, per tant, són poc coneguts. Per començar, en el llibre no hi ha només dos nens, hi ha quatre. Michael i Jane, els grans, els que coneixem tots, i dos bessons, John i Barbara, que són bebès de menys d'un any. Que tinguin menys d'un any és important, ara veurem per què. Quan Michael i Jane són a l'escola, Mary s'ocupa dels petits i parla amb ells. Com es pot parlar amb un nadó de mesos? Doncs sí, ells tres parlen perquè en el llibre, els bebès, tots els bebès, abans de fer l'any, poden parlar en un llenguatge que només coneixen ells, Mary, els animals, el sol i el vent. És a dir, poden entendre i parlar amb els animals i els fenòmens del cel. Hi ha una cornella, un ocell, que visita en John i Bàrbara cada dia perquè els nens li donen trossets de menjar des del seu bressol i sempre es queda una estona a xerrar. Un dia, Mary explica als tres que aprofitin ara, perquè quan els bessons facin l'any no podran parlar, ja que hauran entrat en una etapa on no podran comunicar-se amb els animals. Els tres riuen i es neguen a creure-ho, protesten, però Mary està en el cert. Un dia, després de que els bessons hagin fet l'any, torna a la cornella, saluda els nens i ells simplement l'ignoren i balbucegen com fan els bebès. Mary diu a l'ocell alguna cosa com «et vaig avisar» i la cornella marxa plorant.
El sol avançava per l'habitació, arrossegant el seu llarg raig daurat. A fora se sentia una brisa suau, que parlava dolçament amb els cirerers del paisatge. «Escolta», va dir John, «el vent està parlant. És veritat, Mary Poppins, que no el sentirem quan siguem grans? El sentireu igual que ara, però no entendreu el que diu». Al sentir això, la Bàrbara va començar a plorar. «Així són les coses», va dir Mary Poppins. «No», va dir en John, «no seré com la resta. Jo mai deixaré d'entendre el que entenc ara. Mai». «Jo tampoc», va dir la Bàrbara.
Però sí, és cert, perquè quan fa l'any... «Hola, hola», va cridar la cornella. «Escolta, Bàrbara, no hi ha una mica de pa de pessic per la teva amiga?» «Vila, vila, vila», va dir la Bàrbara mentre seguia menjant. La cornella, sorpresa, es va apropar. «No m'has sentit, Bàrbara meva? No hi ha res avui per mi?» Aleshores es va girar cap a la Mary amb una mirada interrogativa. Després va anar cap a en John. «Com em dic? Com em dic?» li va cridar. El John jugava amb un nino mentre deia «Ja ha passat, doncs», va dir la cornella en veu baixa a Mary. «Ja t'ho vaig dir», va dir ella, «però no em volíeu creure». «D'acord, haig de marxar», va respondre l'ocell. «És una llàstima, sí, una llàstima. Sempre em va agradar parlar amb ells». «Estàs plorant?», li va preguntar Mary Poppins burlonament. «Plorar? No, no ploro. És només que estic una mica refredada. No té cap importància». «Adeu, Mary», va estendre les ales i va desaparèixer al cel blau. És simplement decebedor. Creixem, oblidem, perdem, canviem i ens anem convertint a poc a poc en adults. L'autor de Peter Pan fixava aquesta edat en els 2 anys, quan, segons ell, ja anàvem cap al món adult. Travers la fixa en l'any, encara més petits. Anem a més episodis, com aquell en el que Mary Poppins, amb els nens grans, visita Harrods per comprar regals de Nadal i aleshores veuen una noia vestida amb trossets de núvol que està comprant també regals. És Maya, una de les 7 Plèiades, les estrelles del cel, que compra per les altres estrelles, les seves germanes. Com no podria ser d'una altra manera, Mary i Maya són amigues. Aquella nena anava amb prou feines vestida, només una mena de roba blava com si fos un núvol, com si l'hagués arrencat del cel. «Com et dius?», va preguntar en Michael. «Què, com em dic? No em coneixeu? Jo a vosaltres sí, us veig cada nit des del cel. Tu ets en Michael i tu ets la Jane. Jo em dic Maya, sóc la segona de les Plèiades He baixat per comprar regals de Nadal a les meves germanes. Ella sí em coneix, va dir assenyalant la Mary, oi que sí? Esclar, Maya, va dir la Mary Poppins, vine, t'acompanyarem a triar regals. Després visiten una confiteria regentada per la senyora Corry i les seves dues filles. La senyora Corry té l'habilitat de trencar-se els dits i un cop trencats es transformen en barretes de caramel amb les que obsequia els nens. Mary compra un pastís a la confiteria i en el paper en què s'embolica hi ha unes estrelles enganxades. Aquella mateixa nit els nens es desperten i veuen que al seu jardí hi ha la senyora Corry i les dues filles pujades en una escala enganxant les estrelles al cel. I s'adonen que les estrelles que han vist sempre al firmament no són sinó les estrelles del paper de la confiteria.
Michael i Jane van anar cap a la finestra i van contemplar una escena sorprenent. La senyora Corry pujava fins la part més alta de l'escala i un cop allà anava estenent el pinzell impregnat de cola pel firmament. Feta aquesta operació, les seves filles i la Mary Poppins van treure de la cistella les estrelles dels pastissos. Tot punt una estrella quedava enganxada a la cola. Començava a titilar furiosament, llançant rajos de brillant i daurada llum.
És curiós com sembla que, en molts episodis, Travers el que fa és deconstruir la realitat, creant un món de fantasia on res és el que sembla. També tenim l'episodi on, per la nit, al zoològic, els animals estan lliures com a visitants i els homes i dones dins de les gàbies. La majoria d'episodis els trobem només al llibre, no a la pel·lícula. Molts més dels que hem explicat aquí, com la vaca vermella que dansa pel rei, una volta al món amb una brúixola, la dona dels ocells i d'altres. Mary, a més, fa una cosa que ens intranquilitza profundament. Bé, de fet fa dues coses. La primera, nega amb força que el que hem llegit, i per tant el que han vist i experimentat els nens, sigui veritat, com quan també nega que el seu oncle, amb qui van aprendre el té, hagi sortit volant amb el gas del riure. Nega que hagin entrat en una pintura de guix, com en el preciós episodi on va a berenar amb en Bert, les curaixamanelles, uns pastissos de melmelada de maduixa. Segons ella, tots s'ho han imaginat els nens, quan tots els lectors sabem que és real. Quan tornaven a casa, en Michael va dir «Mary, el teu oncle es posa així sovint?» «Així com?», va dir la Mary Poppins. «Així, flotant a l'aire». «Flotant a l'aire, quina idea!», va dir la Mary, molt digna. «Em fa vergonya que digueu aquestes bestieses». «Però Mary», va dir la Jane, «si ho hem vist fa una estona». «El meu oncle és un home honest, seriós i treballador», va respondre la Mary. «I fareu el favor de parlar d'ell amb el degut respecte. Flotant per l'aire, quines idees!». I finalment, la segona cosa que fa que ens dol profundament és desaparèixer. Però ens havia avisat, la Mary és honesta i sempre deia que marxaria el dia que la direcció del vent canviés i bufés cap a l'oest. I així ho fa, marxa de sobte, després de, potser, complir la seva missió, deixar una família feliç amb el pare, el senyor Banks, més present en la vida dels seus fills.
El vent, amb un crit feroç, es va posar sota el paraigua. La Mary el va agafar amb força i es va elevar per sobre els cirerers. «Se'n va, Jane, se'n va!», va exclamar Michael plorant. «Corre!», va dir ella. «Ves a buscar els bessons, l'han de veure per última vegada». Cadascú amb un bessó es van acostar a la finestra, just per veure com Mary Poppins ja volava per damunt dels cirerers i de les cases, agafant amb una mà el paraigua i amb l'altra la seva bossa. «Mary!», van cridar. «Torna, torna, sisplau!».
Mary marxa sense acomiadar-se en persona, però deixa una nota a la gent amb un regal, un retrat que li havia fet en Bert, les curaixamanelles. van agafar la nota, que deia així: Estimada Jane, al Michael li vas regalar la brúixola. Per tant, el meu retrat és per tu. Orward, Mary Poppins. Senyora Brill, va cridar la Jane a la cuinera. Què significa Orward? Orrebor, dius? Va contestar la senyora Brill. No entenc jo massa d'aquestes llengües estrangeres. Espera, vol dir Déu et beneeixi? No, no, espera, vol dir fins la propera. En Michael i la Jane es van mirar amb alegria i enteniment. Ja sabien el que la Mary Poppins volia dir. Bé, va sospirar en Michael. Al cap i a la fi, la Mary sempre compleix les seves promeses. Per tant, com tots sabem, no és un comiat definitiu. Tornarà Mary Poppins? Això és el que creuen en Michael i la Jane abans d'anar aquella nit a dormir, i també és el que esperem tots nosaltres. El Màgic 2, The Wonderful Wizard of Oz, és un llibre de literatura infantil escrit per Lyman Frank Baum, publicat a Chicago el 1900. Per tant, estem parlant d'un llibre que té molts anys. Des d'aleshores, ha estat un dels llibres més publicats i traduïts del món, tant als Estats Units com a Europa. És una història molt coneguda a la cultura popular nord-americana. Gràcies al seu gran èxit, l'autor va escriure 13 llibres més sobre el Màgic Món 2. Veurem les lectures que s'han donat a la història, alegories i fins i tot interpretacions polític-econòmiques. El llibre narra les aventures d'una noia anomenada Dorothy en el País 2. Dorothy i el seu gos, Toto, es veuen transportats des de Kansas per un cicló a un món màgic anomenat Oz i intenten tornar a casa seva. Compta amb l'ajuda de diversos personatges que es troba pel camí, com per exemple un lleó, una mena de robot i un espantaocells. Aquests l'acompanyen a veure el Màgic d'Oz, que pel que se sap pot acomplir desitjos i viu a la ciutat Maragda. Però no tot serà fàcil en aquest camí, perquè hi ha personatges que li posen el camí molt difícil, en especial les bruixes. Va estar adaptat al cinema a l'inoblidable pel·lícula de Victor Fleming de 1939, protagonitzada per Judy Garland, famosa per la seva música i l'ús del Technicolor. I l'obra literària ja era un clàssic als Estats Units, amb aquesta pel·lícula es va convertir en un clàssic arreu del món. Va tenir Oscars a la millor banda sonora, Oscar a la millor cançó per Over the Rainbow i una nominació a la Palma d'Or al Festival de Cannes d'aquell any. Però anem a les lectures filosòfiques i psicològiques més enllà de la història infantil. Els personatges que ajuden a Dorothy volen anar a la ciutat Maragda per cercar qualitats que en principi no tenen, o més aviat que ells pensen que no tenen. L'espantaocells busca un cervell, però al llarg de l'obra veiem que passa per un aprenentatge que si no tingués cervell no podria tenir, per tant aquesta qualitat ja estava en el seu interior. L'home de llauna és un personatge fort i valent, però sense sensibilitat, ja que una bruixa dolenta el va convertir en llauna i, per tant, el que vol demanar el Màgic 2 és un cor per poder tornar a sentir. Malgrat no tenir cor, veiem durant el conte que l'home de llauna és un bon amic, que cuida sempre de no fer mal a ningú. Per tant, aquesta sensibilitat ja la tenia. Per últim, el lleó covard té una aparença feroç, però és com un gatet poruc i vol demanar al Màgic 2 valor. Però també veiem com salva Dorothy i els seus amics més d'una vegada, per tant, el valor ja era dins seu. També tenim les bruixes, que hi ha una per cada punt cardinal, bones i dolentes. La bruixa de l'oest és la bruixa dolenta que vol el poder del País 2 i farà el possible per evitar que Dorothy torni a casa seva. En canvi, la bruixa del sud, Glinda, ajudarà a Dorothy. Aquestes dues bruixes van ser les protagonistes de l'última pel·lícula inspirada en el llibre, Wicked, el 2024. El Màgic 2, finalment, quan arriben a la ciutat Maragda, es troben al màgic, que resulta ser un farsant. Un home vell i dèbil que havia estat també transportat pel vent al País 2 i viu allà, on els seus habitants el van vendre per un màgic i així es va quedar. Us hem portat alguns fragments sobre aquests personatges i les seves reflexions. No sé res, va dir l'espantaocells. El meu cap està ple de palla. Per això vaig al màgic a demanar-li un cervell. Ja entenc, va dir l'home de llauna, però escolta, els cervells no són el millor del món. És que tu tens? Va preguntar l'espantaocells. No, va respondre l'home de llauna. El meu cap és buit, però va haver un temps en què tenia dos, cervell i cor. Així que, havent tingut els dos, preferiria tenir un cor. No tens raó, va dir l'espantaocell. Jo demanaré un cervell, perquè un poc a solta no sabria què fer amb un cor si el tingués. D'acord, va dir l'home de llauna, però un cervell no et farà feliç i la felicitat és el millor de la vida. Ara us portem la trobada amb el lleó covard.
Per què ets un covard? Va preguntar la Dorothy. No sé, va contestar el lleó. Jo crec que vaig néixer així. Però això no està bé, va dir la Dorothy. El rei de les bèsties no hauria de ser covard. Ho sé, va dir el lleó. És la meva pena més gran i fa que la meva vida sigui molt infeliç. Creus que el Màgic 2 em podrà donar valentia? Perquè si no us molesta, aniré amb vosaltres. Seràs molt benvingut, va dir la Dorothy.
Abans d'anar a l'últim fragment d'aquesta obra, seguirem amb l'anàlisi. Si el màgic és un farsant, com torna Dorothy a casa? La bruixa bona, Glinda, li revela que pot utilitzar la màgia de les seves sabates, platejades al llibre, de color rubí en la pel·lícula, per tornar expressant el seu desig de tornar a casa. Glinda també explica a la Dorothy que sempre havia tingut el poder de tornar a casa, només havia de creure en ella mateixa. És a dir, també Dorothy, com els seus amics, havia tingut aquesta qualitat dins seu, l'amor propi. Hi ha una altra lectura, en aquest cas geopolítica, que ens pot semblar molt inversemblant si no fos perquè el mateix autor la va donar per bona. En aquells moments, al 1900, els Estats Units vivia una època de crisi i canvis, enfrontant-se a moltes reformes agràries, expansió industrial i, per tant, moltes desigualtats. Traslladem això al llibre amb una anàlisi que van fer els crítics literaris de l'època. El camí de rajoles grogues que porta la ciutat Maragda seria el patró de l'or. Les sabates de Dorothy, que recordem que al llibre eren platejades, representaria el binomi or-plata. El Màgic 2 seria el president dels Estats Units, un home aparentment poderós però sense poder real, un home darrere una cortina, la qual cosa suggereix una crítica a la confiança cega en els líders. Finalment, en els llibres posteriors que hem dit que va escriure Baum sobre el País 2, descriu el país com una societat sense diners ni pobresa, on la propietat és comú i el treball s'organitza pel benestar general. Estaríem parlant d'una utopia socialista? Crec que la resposta és que sí. I ara sí, el moment en què Dorothy aconsegueix tornar a casa. La Dorothy va envoltar el coll del lleó amb els seus braços i el va fer un petó, acariciant el seu gran cap amb tendresa. Després va fer un petó a l'home de llauna, que plorava d'una manera molt perillosa per les seves articulacions. Després va abraçar el cos suau i dissecat de l'espantaocells, en lloc de besar la cara pintada, i va descobrir que ella mateixa plorava per aquest trist comiat dels seus estimats companys.
Glinda, la bruixa bona, va baixar del seu tron de rubí per fer-li un petó de comiat a la nena. I Dorothy li va agrair tota l'amabilitat que havien mostrat envers ella i els seus amics. Dorothy va prendre solemnament Toto als seus braços i després d'acomiadar-se per última vegada, va colpejar els talons de les seves sabates 3 vegades, dient: «Vull tornar a casa». A l'instant, estava girant a l'aire, tan ràpidament que tot el que podia veure sentir era el vent xiulant a les orelles. La Dorothy es va incorporar i va mirar al seu voltant. Era per fi el seu jardí de Kansas.
Dorothy mai va deixar de voler tornar a casa, la qual cosa ens recorda que la felicitat i la plenitud no sempre es troben en llocs màgics o singulars, sinó més aviat, moltes vegades, en un mateix i a la nostra llar. I pel que fa a les diferents lectures del llibre, socialisme, conte infantil o tractat sobre la màgia, sempre ens quedarà el país que està més enllà, on es compleixen tots els somnis i que ho podem trobar en algun lloc més enllà de l'Arc de Sant Martí. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. L'últim llibre que us presentem és un llibre que ja estic d'acord que normalment fa molta mandra, però us desvetllarem un secret. Us fa mandra perquè 1. Ha estat segurament lectura obligatòria a l'escola i 2. No us han explicat o aprofundit prou en les qüestions en les que aprofundirem ara. No seran moltes, no us amoïneu, però així amb uns capítols clau. Estem parlant del Petit Príncep. Recordem que El petit príncep és un llibre escrit per Antoine de Saint-Exupéry al 1943, un escriptor i aviador francès que narra la història d'un pilot aturat en el Sàhara que coneix un nen, que resulta ser un habitant de l'asteroid B612. El nen li explica els seus viatges, cada viatge a un asteroid diferent, on troba diversos personatges i vivències, fins a arribar a la Terra, on coneix adults, una guineu i una rosa, que li faran aprendre sobre l'amor i el compromís. Com hem dit, l'autor era aviador i de la mateixa manera que l'aviador perdut del seu llibre va desaparèixer també durant la Segona Guerra Mundial al sud de França en un accident d'aviació. Aquesta desaparició va ser un misteri durant molts anys. Es creia que el seu avió podia ser a la Mediterrània o als Alps, fins que el 1998 un pescador va trobar un braçalet amb el nom de la seva dona i Finalment, el 2003, les restes del seu avió van ser pujats a la superfície i es troben avui en un museu. Parlem de misteri perquè es diu que més que un accident d'aviació, l'escriptor es podia haver suïcidat. Altres obres del mateix autor són Terra d'homes, Vol de nit, Carta a un hostatge, totes elles explicant aventures durant la seva vida com a pilot. Però anem ja al Petit Príncep, publicat amb les il·lustracions de les seves pròpies aquarel·les a Nova York el 1943 i a França el 1945. Aquest conte, ple de tendresa i humanitat, es va convertir ràpidament en un èxit mundial. Comencem amb la dedicatòria, certament curiosa. Demano perdó als nens per haver dedicat aquest llibre a una persona gran. Tinc una bona excusa. Aquesta persona gran és el millor amic que tinc al món. Tinc una altra excusa. Aquesta persona gran ho pot entendre tot, fins i tot els llibres per a nens. Tinc una tercera excusa. Aquesta persona gran viu a França, on passa gana i fred. I, és clar, necessita molt que la consolin. I amb totes aquestes excuses no n'hi ha prou, vull dedicar aquest llibre al nen que va ser aquesta persona gran. Totes les persones grans han començat a ser nens, però n'hi ha poques que se'n recordin. Doncs corregeixo la dedicatòria. A Leon Baird, quan era petit. Certament, l'autor valorava moltíssim els nens i la infantesa. Malgrat això, es veu que va tenir una infantesa feliç, al contrari, per exemple, que Barry, l'autor de Peter Pan. Veiem això també al començament del llibre, molt famós, el molt conegut dibuix del barret, que és el que interpreten tots els adults, o un elefant menjat per una boa, que evidentment pot veure qualsevol nen o nena. De fet, el pilot que ens narra el llibre en primera persona ens diu que ensenya el dibuix a moltes persones adultes, però...
Quan em trobava un adult que em semblava una mica lúcid, hi feia l'experiment del dibuix número 1, que sempre he conservat. Volia saber si era realment comprensiva, però sempre em responia: és un barret. Aleshores ja no li parlava ni de boes, ni de selves verges, ni d'estrelles. Em posava al seu nivell. Li parlava de bridge, de golf, de política i de corbates. I la persona gran estava ben contenta d'haver conegut un home tan assenyat.
Una vegada més trobem la idea de la idealització de la infantesa i de com, al fer-nos adults, perdem tota, no només la innocència, sinó també la saviesa natural. De sobte, el pilot cau en el desert del Sàhara i coneix un noiet. Un noiet que sembla caigut del cel, la realitat, i que, enyorat de casa seva, li demana que li dibuixi un xai. Poc després, l'aviador li ensenya el dibuix del presumpte barret, on el noi reconeix de seguida una boa que s'ha menjat un elefant. I així comença una amistat plena de màgia i misteri. El misteri és, sobretot, qui és el noiet i d'on ve. Ve, en principi, d'un asteroid anomenat B612, tal com diu l'autor en un altre exemple sobre la seva filosofia.
Si us he explicat aquests detalls sobre l'asteroide B612 i si us n'he confiat el nom, és per culpa de les persones grans. A les persones grans els agraden les xifres. Quan els parleu d'un amic nou, no us demanen mai les coses essencials. No us diuen mai: com és la seva veu? Quins jocs prefereix? Fa col·lecció de papallones? Us pregunten: quants anys té? Quants germans són? Quant pesa? Quan guanya el seu pare? Aleshores sí que es pensen que el coneixen. Si dieu a les persones grans: he vist una casa molt bonica de rajoles roses amb geranis a les finestres i coloms al teulat, no poden imaginar-se la casa. Els heu de dir: he vist una casa de 100.000 francs. Aleshores exclamen: que bonic! Així, si els dieu: la prova que el Petit Príncep va existir és que era encantador, que reia i que volia un dibuix d'un xai. Algú que vol un xai segur que existeix. S'arronsaran d'espatlles i us tractaran de criatura. Però si dieu: el planeta d'on venia és l'asteroide B612, aleshores queden convençuts i no t'empipen amb més preguntes. Són així, no t'hi pots enfadar. Els nens han de ser molt indulgents amb les persones grans.
L'aviador va coneixent el petit príncep i entrant en la seva ment. Ah, petit príncep, d'aquesta manera i a poc vaig anar entenent la teva petita vida melanconiosa. Durant molt de temps, l'única distracció que havies tingut havia estat la dolçor de les postes de sol. Vaig saber aquest detall al matí del quart dia, quan em vas dir: "M'agraden molt les postes de sol, anem a veure'n una." Però hem d'esperar. Esperar què? Esperar que es pongui el sol. Primer vas fer cara de sorpresa i després vas riure de tu mateix. I em vaig dir: "Sempre em penso que sóc a casa." En efecte, quan als Estats Units és migdia, el sol, tothom ho sap, es pon a França. Si es pogués anar a França en un minut, es podria assistir a la posta del sol. Malauradament, França està massa lluny. Però el teu petit planeta en tenies prou fent córrer la cadira uns quants passos i miraves el crepuscle cada cop que en tenies ganes. Un dia vaig veure pondre's el sol 43 vegades i al cap d'una mica afegies: "Saps, quan estàs així de trist t'agraden les postes de sol." El dia de les 43 vegades estaves així de trist, doncs? Però el petit príncep no va respondre. Després sabrem que el petit príncep està trist perquè enyora casa seva. I és que a casa seva ha deixat éssers que estima, una rosa i un xai. Per això abans demana a l'aviador que li dibuixi un xai. Però anem als planetes que visita i qui es troba en ells. Es troba un rei que està sol, però que igualment considera que tots són els seus súbdits. Un vanitós que creu que té admiradors en un planeta buit, un bevedor que no pot deixar de beure i un home de negocis que compta estrelles. Perquè les compta, no pel plaer de comptar-les, sinó per posseir-les.
I què fas amb els 500 milions d'estels? 501.622.731. Soc seriós jo, soc precís. I què en fas dels estels? Què en faig? Sí, res, els posseixo. Posseixes els estels? Sí, i de què et serveix posseir els estels? Em serveix per ser ric. I de què et serveix ser ric? Per comprar altres estels, si algú en troba. I què en fas? Els administro, els compto i els recompto, va dir l'home de negocis. És difícil, però sóc un home seriós. El petit príncep encara no estava satisfet. Jo, si tinc un mocador, me'l puc posar al voltant del coll i endur-me'l. Si tinc una flor, la puc collir i endur-me-la. Però tu no pots collir els estels. No, però els puc dipositar al banc. Què vol dir això? Vol dir que escric en un paperet la quantitat d'estels que tinc i després tanco aquest paper amb clau en un calaix i ja està. Ja n'hi ha prou. Jo, va dir el petit príncep, tinc una flor i la rego cada dia. Tinc tres volcans i els escuro cada setmana, perquè també escuro el que està apagat. No se sap mai. Els és útil als volcans i li és útil a la flor que jo els posseixi. Però tu no ets útil als estels. L'home de negocis va obrir la boca, però no va saber què respondre. I el petit príncep se'n va anar. Decididament, les persones grans són d'allò més extraordinàries. Es deia a si mateix durant el viatge.
Em passaré tota la vida aquí sumant. No tinc temps per riure, no tinc temps per passejar. L'única cosa que m'importa és tenir el resultat. Aquest és el sistema, no puc descomptar. Si m'equivoco, hauré de tornar a començar. I no tinc temps per riure, no tinc temps per passejar. L'única cosa que m'importa és tenir el resultat. Aquest és el sistema, no puc descomptar. Si m'equivoco, hauré de tornar a començar.
També troba un fanaler, un geògraf i un altre personatge del que sí us portem el fragment, perquè la conclusió del petit príncep és simplement un manual de la felicitat en una sola línia. Tracta de la trobada amb un venedor de pastilles que calmen la set. Bon dia, va dir el petit príncep. Bon dia, va dir el venedor. Era un venedor de pastilles perfeccionades que calmen la set. Te n'empasses una cada setmana i ja no tens cap necessitat de beure aigua. Per què vens això? Va dir el petit príncep. És un gran estalvi de temps, va dir el venedor. Els experts han fet càlculs. S'estalvien 53 minuts cada setmana. I què es fa amb aquests 53 minuts? Cadascú en fa el que vol. Jo, va dir el petit príncep, si tingués 53 minuts per gastar, aniria caminant tranquil·lament cap a una font. Què faríeu vosaltres amb 53 minuts per gastar cada setmana? Val la pena estalviar temps per anar més ràpid a la vida? Per fer més coses? O potser podríem, en canvi, gaudir més del temps sense fer res? Finalment, arriba a la Terra on coneix una serp, que hauria de ser el seu enemic natural perquè el pot mossegar i matar, com ella mateixa li explica, un fet que el petit príncep retindrà en la memòria i li serà útil més endavant. També arriba a un jardí ple de roses i no entén res perquè es pensava que la seva rosa, la del seu planeta, era l'única.
Es va sentir molt desgraciat. La seva flor li havia explicat que era l'única de l'univers de la seva espècie. I heus aquí que n'hi havia 5.000, totes semblants en un sol jardí. Em pensava que era ric d'una flor única i només posseixo una rosa ordinària. Això i els tres volcans que m'arriben al genoll, i un dels quals potser està apagat per sempre. No em fa ser un príncep gaire important. I ajagut a l'herba, va plorar.
Aquí el petit príncep aprendrà la primera lliçó sobre l'amor, ja que més endavant, després d'una sèrie d'esdeveniments que explicarem, arriba a aquesta conclusió. Va arribar al jardí i es va adreçar a les roses. Sou boniques, però esteu buides, va dir. No es pot morir per vosaltres. Esclar, un vianant qualsevol es pensaria que la seva rosa és com vosaltres, però ella sola és més important que totes vosaltres juntes, perquè és la que he regat, perquè és la que he posat sota la campana, perquè no se la mengés el xai, perquè és la que he protegit amb el paravent, perquè li he matat les erugues, menys dues o tres per les papallones, perquè és la que he escoltat queixar-se, o presumir, o fins i tot de vegades callar, perquè és la meva rosa. Podem deduir què és el que ha après el petit príncep, què és estimar i com ho aprèn. Ho aprèn de la guineu, el següent ésser que coneix a la Terra i que li explica el concepte de domèstica. La guineu demana al petit príncep que la domestiqui, però el petit príncep es nega, no sap el que és ni vol fer-ho. La guineu li explica què és domèstica. Què vol dir domesticar? Va preguntar el petit príncep. És una cosa massa oblidada, va dir la guineu. Vol dir crear lligams. Crear lligams? És clar, va dir la guineu. Per mi, de moment, només ets un nen, igual que 100.000 altres nens, i no et necessito. I tu tampoc no em necessites. Per tu només sóc una guineu, igual que 100.000 altres guineus. Però, si em domestiques, ens necessitarem l'un a l'altre. Per mi seràs únic al món. Per tu, jo seré única al món. Ja ho començo a entendre, va dir el petit príncep. Hi ha una flor. em penso que m'ha domesticat. Si em domestiques, va continuar la guineu, la meva vida serà com si li toqués el sol. Coneixeré un soroll de passos que serà diferent de tots els altres. Els altres passos em fan amagar sota terra. El teu em cridarà fora del cau, com una música. I a més, mira, veus allà baix el camp de blat? Jo no menjo pa. Per mi, el blat és inútil. Els camps de blat no em recorden res, i això és ben trist. Però tu tens els cabells de color d'or. Aleshores, serà meravellós com m'hauràs domesticat. El blat, que és daurat, em farà pensar en tu, i m'agradarà el soroll del vent entre el blat. D'aquí, el paràgraf anterior, on el petit príncep explica per què la seva rosa és única. La guineu, doncs, li explica el procediment d'una manera tan preciosa que hores d'ara sabem que no és exactament domesticar, sinó enamorar-se, no creieu?
S'ha de ser molt pacient, va respondre la guineu. Per començar, t'asseuràs una mica lluny de mi, així, a l'herba. Jo et miraré de reull i tu no diràs res. El llenguatge és una font de malentesos, però cada dia et podràs asseure una mica més a prop. L'endemà, el petit príncep va tornar. Hauria valgut més que tornessis a la mateixa hora, va dir la guineu. Si vens, per exemple, a les 4 de la tarda, des de les 3 ja començaré a ser feliç. A mesura que anirà passant l'hora, cada cop em sentiré més feliç. A les 4 ja m'agitaré i m'inquietaré. Descobriré el preu de la felicitat. Però si vens a qualsevol hora, no sabré mai quan m'he de preparar el cor. Calen ritus.
Finalment, arriba el moment de l'adeu i el petit príncep no entén per què tant afany per part de la guineu per aquest lligam si, tal com la va avisar, ell volia tornar al seu planeta.
Així doncs, el petit príncep va domesticar la guineu. I quan es va acostar l'hora d'anar-se'n, «Ai!», va dir la guineu, «ara ploraré». «És culpa teva», va dir el petit príncep. «Jo no et volia fer cap mal, però tu has demanat que et domestiqués». «Esclar que sí», va dir la guineu. «Però ara ploraràs», va dir el petit príncep. «Esclar que sí», va dir la guineu. «Així no hi surts guanyant res». «Hi surto guanyant», va dir la guineu, «pel color del blat».
La guineu ensenya al petit príncep i a tots nosaltres que val la pena estimar, per molt que perdis, perquè t'endús el record. La guineu ensenya al petit príncep i a tots nosaltres que val la pena estimar, per molt que perdis, perquè t'endús el record. No cal dir com ens recorda això a Tolkien del primer programa, que ens parlava de que el cor vol és més que els records. O fins i tot podem anar a una obra de la que no hem parlat, El guardià entre el sègol, de Salinger, amb la mateixa idea, que s'ha de viure malgrat la pèrdua. Moltes obres de la literatura van en aquest sentit. De nou, us suggerim que no aneu als llibres d'autoajuda. Ho trobeu tot en els clàssics. Finalment, el petit príncep marxa de la Terra, de l'única manera en què pot marxar, que no desvetllarem, però és amb ajuda de la serp. I quan l'aviador es lamenta de la seva marxa, també ens deixa la reflexió que ha valgut la pena conèixer-lo i estimar-lo, una mica com diu la guineu, el color del blat als camps, és a dir, pels records. Ara li sembla escoltar el riure del petit príncep en totes les estrelles i només per això és feliç dins de la nostàlgia. Tot i així, no perd mai l'esperança de tornar-lo a veure, i així ens ho encarrega, posant-nos un dibuix del mateix lloc on el va trobar per primer cop, un tros de desert i una estrella, i dient-nos que si el trobem, sisplau, li fem saber, perquè així ja no estarà trist. Aquest és, per mi, el paisatge més bonic i més trist del món. És el mateix paisatge que el de la pàgina anterior, però l'he tornat a dibuixar per ensenyar-vos el bé. Aquí és on el petit príncep va aparèixer a la Terra i després va desaparèixer. Mireu atentament aquest paisatge per tal d'estar segurs de reconèixer-lo si algun dia viatgeu a l'Àfrica, al desert. I si resulta que passeu per aquí, us ho prego, no aneu de pressa. Espereu-vos una mica, just a sota de l'estrella. I si aleshores un nen si us acosta, si us riu, si té els cabells d'or, si no respon quan li feu preguntes, ja endevinareu qui és. Sigueu amables, no em deixeu així de trist. Escriviu-me de seguida dient que ha tornat. I així arribem al final del programa d'avui. Hem continuat aquest viatge per llibres que creiem infantils i que, quan els rellegeixes, t'obliguen a mirar-los d'una altra manera. Hem obert la porta a Mary Poppins, una màgia que no sempre consola, una presència que arriba, posa el món potes en l'aire i marxa deixant un buit estrany, com passa amb tantes coses de la infantesa. Hem caminat pel Màgic 2, on els desitjos i les mancances potser no són el que semblen i on la resposta, com passa sovint, no era al final del camí sinó dins dels personatges. I hem acabat amb El petit príncep, que sota l'aparença d'un conte senzill amaga una idea molt exigent, que estimar és crear lligams i que allò que fem, el temps, la cura, els rituals, és el que torna únic el que estimem. Potser avui alguna escena, algun símbol o alguna frase si us ha quedat a dins com una música que continua sonant quan el programa s'acaba. I si abans de començar encara pensàveu que aquests llibres eren només contes, potser ara heu vist que també parlen de nosaltres, de la pèrdua, del desig de tornar a casa i del preu i la bellesa de créixer. Us convidem a rellegir-los amb uns altres ulls, als llibres, a la memòria i també dins vostre. Gràcies per escoltar Veu i Literatura a Ràdio Collbató. Ens retrobem al proper programa. Bona vesprada i que la literatura us acompanyi. Like a lemon drops.
high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh, why can't I eat.